Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon vespre, bona nit, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Radio Estel i Radio Principat. La vida és puro teatro, deia una cançó. I la veritat és que si veiéssim la nostra vida dalt d'un escenari, potser en algunes ocasions tindríem la sensació que moltes coses que fem i diem tenen l'aspecte d'una història en la que interpretem un personatge. Però quin personatge? El mateix a totes les escenes? Un de diferent segons on som i amb qui estem? Hem desplegat totes les possibilitats del nostre personatge? Hi ha persones que els agrada, de manera professional o amateur, fer teatre, posar-se a la pell d'un altre personatge, jugar a ser algú diferent. El teatre, representar una ficció, és una cosa que sempre ha tingut una màgia especial. Pot utilitzar-se el teatre per curar i desplegar capacitats? Com es fa? Doncs avui, al De Cap i de Nou, parlarem d'una eina terapèutica a partir del teatre. Avui parlem de psicodrama.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de psicodrama i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres la Patricia Rodríguez Sabater, que és psicòloga, psicoanalista i psicodramatista, professora de la Universitat de Barcelona i directora d'Impronta, Escola de Psicodrama i Humanitats de Barcelona. També serà amb nosaltres la Gisela Ricciuto, psicòloga, psicoanalista i també psicodramatista. La Laura Matas, que és llicenciada en pedagogia i terapeuta psicodramatista. I el David Otero de la Fuente, que ens aportarà el seu testimoni també com a estudiant de psicodramatista. També seran a nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar, l'Anna Rallo ens portarà la brúixola, els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Psicodrama. Aquest és el tema del nostre programa d'avui, però en començar sempre ens preguntem quina és la qüestió, què és el que volem saber avui. Veiem-ho amb el Jordi Casado.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bona nit i benvingut, Jordi.
Bona nit, Oriol.
Un dimecres més aquí a fer el nostre rol.
El nostre paper.
El nostre paper.
Sí,
estàs preparat pel paperàs d'avui?
Sí, m'agrada la naturalitat. Llavors anem a fluir.
Doncs a veure com flueix, vinga.
Doncs anem a començar amb les reflexions del programa d'avui mitjançant tres paraules. Espontaneïtat, interior en moviment i representar. Què entenem per espontaneïtat? Per exemple, com el somriure d'un nen o els comentaris i preguntes que fan sense pensar en res més. O gestos i detalls que moltes persones petites o adultes podem tenir amb la resta. Com ajudar algú a creuar un carrer, veure algú que està a punt de caure i anar a subjectar-lo. Allò espontani de vegades es perd o s'amaga per reflexions i deures que complir. I saber connectar amb l'espontaneïtat pot resultar per a molts difícil. Ens pot ajudar el psicodrama a expressar la nostra espontaneïtat? Com podem fluir en el nostre jo més natural i essencial? Anem per l'interior en moviment. Què voldrem dir amb això? El meu cos agitat, accelerat? No pas. Per interior en moviment entenem com deixar fluir i presentar, fer visible el meu jo, el meu interior, i a sobre amb acció, ajudats de l'acció. Clar, acostumats a expressar-nos de moltes maneres, cantant, fent esport, ballant, conduint, parlant amb la gent, què podem aprendre de nosaltres mateixos a través del psicodrama? El moviment, l'acció, ens ajuda a descobrir coses de nosaltres? Per últim, representar. Mireu, a moltes persones els hi dius, demà puja dalt d'un escenari i actua, digues alguna cosa. I la resposta és fugir per cames. Resposta molt comuna. I és que per actuar, un ha de voler i sentir que ho vol fer. Però hi ha més opcions per representar, entre cometes, papers de la nostra vida. Descobrir coses mitjançant la representació. I aquí el psicodrama i té molt per explicar i escenificar. Quina obra de la nostra vida podem veure gràcies a representar en petits grups l'espontaneïtat que ens sorgeixi? Ah, i en darrer lloc, la qüestió d'avui. Què és i en què ens pot ajudar el psicodrama?
Què és i en què ens pot ajudar aquesta eina, el psicodrama? Doncs això és el que ens plantegem de saber avui. Jordi, pren bona nota i
ens veiem al final.
I resposta, ens veiem, ens sentim.
Ens sentim millor, sí.
Al final del nostre programa. Tenim aquí també l'Anna Rallo. Bona nit i benvinguda.
Bona nit.
Avui parlarem o veurem com perdem el nord quan diem...
Aquí mano jo.
Ostres, això és
sí,
fort,
sí,
eh?
Sí, sí, amb veu. Amb veu. I la cara no es veu, però també, eh?
Allò, amb un cop de geni. Aquí mano jo.
Aquí mano jo.
Quan diem sí. Això, perdem el nord.
Perdem el nord.
Doncs veurem com el recuperem.
Sí, senyor.
Veurem com el recuperem en la darrera part del nostre programa. Doncs això és el que tenim per avui. Psicodrama, aquestes preguntes que ens feia, o aquesta pregunta genèrica que ens feia el Jordi, aquest punt de quan perdem el nord que ens aportava l'Anna, i anem a veure de tot això què en diuen els nostres convidats d'avui.
De cap i de nou.
Doncs anem a saludar ja els nostres convidats d'avui. Primerament a la Patricia Rodríguez Sabater, dèiem fa un moment que és psicòloga, psicoanalista i psicodramatista, professora de la Universitat Autònoma de Bellaterra i directora d'Impronta, Escola de Psicodrama i Humanitats de Barcelona. Bona nit i benvinguda a Ràdio Estel.
Bona nit, Oriol. Moltes gràcies per haver-nos presentat, per haver-me presentat. Y bueno, encantada de estar aquí.
Un plaer per nosaltres també. Vas molt ben acompanyada. Ha vingut també amb tu la Gisela Ricciuto, que és psicòloga, psicoanalista i psicodramatista. Bona nit i benvinguda.
Bona nit, Oriol. Moltes gràcies per invitar-nos.
De res, un plaer. També tenim aquí la Laura Matas, llicenciada en pedagogia i terapeuta psicodramatista.
Bona nit. Moltes gràcies també per invitar-nos.
Bona nit, Laura. I el David, Otero, Otero de la Fuente, que és testimoni, ens explicarà el seu testimoni, que a més, després de tenir una experiència amb el psicodrama, ara està estudiant.
Estoy estudiando en la escuela Impronta, sí, señor.
O sigui que t'ha agradat.
Mucho, una aventura.
L'experiència ha estat interessant. Doncs ens ho explicaràs també. Anem a veure primer, anem a conèixer una mica què és el psicodrama, però abans d'entrar diríem a fons amb el psicodrama, veiem una mica això de fer teatre a la vida, doncs una mica què ens aporta o com ens fa funcionar. Hi ha moltes persones que participen en grups amateurs de teatre en el nostre país i arreu del món. Fer teatre en si mateix, podríem dir que és terapèutic, Patricia?
Bueno, creo que hacer teatro en sí mismo no es terapéutico, pero puede llegar a serlo, por supuesto. Digamos que en el teatro no está todo montado, la estructura del teatro no está toda montada como para ser terapéutico, pero si nos remontamos a la historia del teatro, en los comienzos, la representación humana había sido... digamos, para conectar con Dios, para ausentar a los espíritus malignos.
O sea, que ya tenía una función una mica de canalizar.
Exacto, catártica, ¿no? De alguna manera para canalizar lo que pasaban, bueno, los miedos, digamos, y las representaciones también se hacían representaciones de ritos de paso, de una edad temprana a una edad adulta. Bueno, de alguna manera, desde este punto de vista, diríamos que sí, que podría ser terapéutico.
O sigui que en el seu origen, aquesta part més de ficció sí. que estem acostumats ara, és molt diferent, potser, de l'origen inicial del teatre.
Exacto. Claro, desde ese punto podríamos decir que sí, que a veces algo terapéutico sí que hay dentro del teatro, ¿no? Pero también, bueno, puede pasar que... uno pueda tener alguna mala experiencia o que le toque mucho un papel haciendo algún personaje y tenga que ir al psicólogo, ¿no?
¿Passa això? Sí. Que alguna persona fent teatre, sigui tant si és professional com si és amateur, en un cert moment ha d'estudiar i preparar un paper que d'alguna manera li remou coses?
I tant que sí.
Per què
sí.
això?
Bueno, porque creo que cuando uno va haciendo teatro se va poniendo en la piel de otros, en la piel de diferentes personajes, y al acercarse uno puede entender otros personajes, pero también se remueven cosas inconscientes, ¿no?, que están ahí y que puede ser que en ese momento sin querer me toquen, ¿no?, nos toquen.
Sí, potser estem molt acostumats a fer sempre el mateix personatge.
Exacto.
I llavors quan comencem a moure coses des d'un altre personatge,
aparecen cosas nuevas y se dejan de hacer conductas estereotipadas y digamos que, bueno, al cambiar de personaje surgen conflictos, ¿no?
Uh-huh. Conflictes intens que brollen, que surten. Quins beneficis aporta fer teatre en el sentit de fer teatre? Una persona, això, que estigui o professional o amateur, que fa teatre. Expressar-nos una mica des de la ficció per mostrar-la a un públic. Això, deixant a part tot el tema més terapèutic, sí, això de per si ja comporta uns beneficis a la persona.
Sí, creo que vivir la experiencia de hacer teatro, digamos que pasar por estos diferentes personajes cuando lo vamos mostrando a un público, yo creo que el actor también encuentra una inmensa satisfacción en hacer reír al público, entretenerlo, comunicar una historia, transmitir algo incluso que socialmente está como prohibido. A veces el teatro se adelanta, ¿no? Tiene esa capacidad de poder transmitir eso que puede ser... Sí, como que puede ser prohibido, que en lo cotidiano quizás nos cueste mostrarlo por pudores o cosas que, bueno, sí, que por lo general
de
cuesta,
hi ha,
¿no?
Hi ha persones molt tímides que en canvi després, i fins i tot molts professionals diuen, no, si jo sóc molt tímid, i en canvi en allà es permeten, podríem dir que d'alguna manera que quan has de defensar un paper que prèviament hi ha com un acord entre tots de que has de fer allò, doncs en aquell espai sí que s'ho permeten. Seria aquesta potser la diferència. En aquí m'ho puc permetre, en la vida em costa molt
exacto
més.
Exacto. Parece que te subas arriba de un escenario y es como que todo está permitido, ¿no? Y eso es algo que tiene la magia del teatro, ¿no? Que creo que te subes y parece que estás en otro mundo, ¿no? Y creo que también... los beneficios que pueden tener también desde mi punto de vista de hacer diferentes personajes es que te vas poniendo en la piel de cada uno de estos personajes nuevos y dejas de juzgarte tanto, empiezas a entender más al otro y claro, de alguna manera al entender al otro te aproximas más a los otros y ja esto te contacta d'altra manera, no?
Allò que diem, no? Això ho has de posar, t'has de posar en el seu lloc per veure, per entendre-ho. Doncs és un joc de posar-se en el lloc de l'altre.
Sí, sí.
És interessant. Anem a veure més coses sobre el teatre, però prèviament els nostres col·laboradors han sortit al carrer i han preguntat si què passaria, si alguna vegada han fet d'actor o d'actriu i quin personatge els agradaria fer. I això és el que els han dit.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
¿Alguna vez ha hecho de actriz o de actor? ¿Y qué papel le gustaría hacer?
He hecho una obra de teatro, estaban muy contentos todos, con muchas ganas de llevarla adelante.
Pues no, ni he hecho ni tampoco me gustaría, porque me daría vergüenza, la verdad.
Ay, nunca. Pues no sé. No, de panadera ninguno.
No me haría ninguna gracia, no sé. De una de la historia, Juana de Arco, una de esas.
Costava una mica d'entendre el so aquest borrós del carrer, però fixeu-vos que hi havia dos punts interessants. Una senyora que deia, ui, no, ni parlar-ne, em faria vergonya. I després una altra que deia, era una senyora que treballa en una panaderia, i li van preguntar si, home, ella deia, no sé quin paper voldria fer, i li van preguntar, ni panadera, i diu, ui, no, panadera, no. Diu, en tot cas, un de la història, així, Juana de Arco i tal. Suposo que representar el nostre propi paper en una obra de teatre, representar el que ja fem cada dia no tindria massa gràcia.
O sí, quiero decir, ¿no? Porque puedes descubrir otras cosas, pero yo creo que lo haríamos de otra manera, ¿no? Con el psicodrama. Yo lo haría con el psicodrama.
Pues anem a veure què és el psicodrama. ¿Cómo el podríem definir?
Bueno, la palabra psicodrama etimológicamente viene del griego. Drama significa acción Y psique significa mente o alma, digamos que sería la, el alma o la mente en acción. Los griegos no hacían distinción entre mente y alma, uh-huh. Entonces sería el alma en acción. Nosotros trabajamos también con el alma en acción y con el cuerpo en acción en el psicodrama. Y digamos que ante todo quería decir que el psicodrama no es un juego de estos de verdad consecuencia o es un juego de roles, ni es un teatro experimental. Digamos que el psicodrama es un método terapéutico. Uh-huh. Pero es un método terapéutico muy especial porque se basa en escenificar, en representar. Pero no representamos, como en el teatro, las obras de Chekhov, ni de Molière, ni de Shakespeare, sino que representamos la obra de cada uno de nosotros. Y esto es lo que tiene de especial, porque...
O sigui, la pròpia vida, no uns altres personatges. Exacto. Per tant, lo de fer de panadera aquesta senyora no anava desencaminat.
Exacto, porque cuando un participante viene a hacer psicodrama, aunque él no lo sepa, ya trae un guión bajo el brazo. Y ese guión es el guión de la propia historia de su vida. Uh-huh. Y eso es lo interesante del psicodrama. Por tanto, lo que tomamos nosotros del teatro es la parte de la dramatización. Esa parte la tomamos del teatro. Todo lo demás, digamos, cómo se forma un grupo, cómo es la interpretación que utilizamos, cómo...
sí, la preparació, l'aprenentatge d'un paper, tota aquesta altra...
Sí, cómo se dirigen las escenas, cómo es la escucha verbal, la escucha corporal. Todo lo demás lo tomamos de la psicología. Es decir, unimos la dramatización del teatro, ¿sí? Y todo lo demás de la psicología para conseguir que las personas se conozcan mejor, se relacionen mejor, superen problemas personales, mejoren patologías psicológicas o físicas. En resumen, psicología y teatro para vivir mejor.
Psicología y teatro para vivir mejor, está bien. Una definición muy agradable que convida a participar.
Espero.
¿Quin sería el origen del psicodrama? Porque hi ha altres sistemes... terapèutics que utilitzen el teatre, però psicodrama té unes especificitats i un origen molt concret.
Sí, l'origen del psicodrama va ser amb Jacob Levi Moreno, que va néixer el 1889 i era un metge psiquiatre que també es dedicava al teatre. Les seves primeres intervencions les va fer amb nens a parc públic, allà a Viena, on vivia, perquè ell els observava i veia que els nens recreaven el seu món amb molta espontaneïtat, aquella espontaneïtat de la que ell sempre parla en el psicodrama, que diu que l'adult ha anat perdent al pas del temps.
Ens ho ha dit el Jordi, això, al començament, quan es parlava de l'espontaneïtat.
Sí, per Moreno és fonamental. Aleshores, veia que els nens jugaven i recreaven papers, pare, mare, de la vida personal i social, bomber, policia...
Allò que dèiem sí. De petits, no juguem sí, a polis sí, illades sí. O juguem sí. A pares i a mares,
exactament.
No?
Aleshores, va començar a utilitzar amb ells la tècnica del role-playing, que era jugar papers. No només feien el que estaven fent, sinó que els feia canviar de rol. Ara ets el pare, ara ets la mare, perquè així ells també veiessin, poguessin començar a veure les coses des d'un altre punt de vista. Mm-hmm. També després, mentre estudiava la carrera del 1908 al 14, ell no parava. Va crear el que se'n diu la religió de l'encuentro. Això què era? Pues que amb uns grups d'immigrants es reunien i explicaven els seus problemes mentre no tenien els papers arreglats i així cada un veia que els altres també tenia problemes similars. Això va ser molt important perquè fou l'inici d'un estudi profund sobre les relacions grupals que va donar origen a la psicoteràpia de grup.
Perquè sempre es fa en grup, tinc entès, no?
No necessàriament, no. Però nosotros lo utilizamos más en grupo. También uh-huh. Se puede hacer con un terapeuta y en la consulta el psicodrama sería bipersonal, uh-huh. Terapeuta y paciente. Uh-huh.
Uh-huh. També va, a veure, també visitava cases de prostitució per ajudar en aquest col·lectiu. Amb les reunions, es feia que es reunissin i llavors explicaven els seus problemes i se sentien unides en grup perquè totes tenien problemes similars, no?
Estem parlant en un context,
sí, en un context
del
concret.
Segle XIX, això? Per tant,
sí, bueno, això ja era el 1900 primers del segle XX.
Per tant, en un moment en què tocar tots aquests temes encara era molt més delicat.
Sí, va tenir bastants problemes el Moreno.
Després de la Primera Guerra Mundial, que fue que había mucha gente que estaba necesitando ayuda, fue cuando Moreno empezó a recopilar todos estos grupos de gente necesitados.
També va, el 1921 va fundar a Viena el Teatre de la Improvisació. Llavors, això què era? Pues era que actors i actrius representaven espontàniament, sense ensajar res, temes suggerits pels espectadors. Un espectador deia, pues jo vull que representeu això, i improvisaven. Si a algun espectador li tocava molt el tema, també podia sortir a l'escenari a improvisar. El psicodrama va néixer així per casualitat, perquè quan, amb aquestes sessions que feien, hi havia un senyor, un tal Jorge, que es va enamorar d'una de les actrius que es deia Bàrbara. Una actriu que sempre feia papers de bona persona, de princeseta, de fada, dolça, carinyosa, i es va enamorar d'ella. Es van presentar i es van casar. I al cap d'un temps va anar en el Moreno desesperat. Miri, que la meva dona, que aquí tan amable, tan simpàtica i tan cordial, a casa és una bruixa. És una bruixa. Crida, renega, és antipàtica, no ho entenc. Aleshores el Moreno se li va acudir donar-li rols contraris als que els havia donat sempre. Rols de prostituta, de barriobajera, de tot el que pogués ella renegar i dir. I amb el temps va tornar al noi i li va dir, escolti, quin canvi. La meva dona ara torna a ser la que hi havia al principi en l'escenari. És a dir, va poder treure la seva ira, la seva agressivitat, va fer una catarsis allí de tot el mal rotllo que tenia dintre i llavors a casa podia mostrar-se més pacíficament.
Sí, seria, no? Poder desbloquejar,
va poder
aquestes,
desbloquejar.
Aquesta,
sí.
Tot això que puguem tenir reprimit dins,
sí,
a través,
sí,
de, a través del teatre, a través de,
sí,
de fer rols diferents, a fer, a través, sí, de fer papers diferents.
Sí, sí, sí. Sí. Després el Moreno va marxar als Estats Units quan ja era metge i també allí va fundar el teatre de psicodrama públic. La gent del carrer escenificava les seves històries.
Tinc entès també que en un cert moment havia conegut el mateix Freud, no? Havien estat en,
sí,
contacte amb,
sí,
el mateix Freud.
Sí,
estem,
però
parlant, ho dic també per ubicar-nos en quina, de quina època estem parlant i tot,
sí,
això.
Sí, en Viena.
I en quin entorn, exacte, a Viena, exacte, correcte.
Va conèixer, sí, 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 un Freud, però es va quedar una mica... Sempre va portar això a sobre. El Freud no li va fer massa cas. Ell era
encara
un
no
jovenet.
Encara no estava preparat.
Era molt jovenet i el Freud no li va fer massa cas.
Molt bé. Si el interpretar diferents papers, doncs és una cosa que ens ajuda a canalitzar aquestes coses que puguem portar dins. També diuen que els contes a vegades ens ajuden també simbòlicament a connectar amb coses, amb coses més interiors. És un tipus de certesa que ens arriba més endintre. I per això, cada setmana, al nostre programa tenim aquí el Jordi preparat perquè ens expliqui un conte. Avui el conte es diu...
Una llegenda hindú.
Doncs escoltem-la.
Una antiga llegenda hindú conta que hi havia un temps en què tots els homes eren déus. Es diu que varen abusar tant de la seva divinitat que Brahma, el déu suprem, va decidir de prendre'ls el poder diví i amagar-lo en un lloc inaccessible. El gran problema fou trobar un amagatall apropiat. Quan els déus menors van ser convocats per resoldre el problema, van proposar: «Podríem enterrar la divinitat de l'home sota terra». I Brahma respongué: «No serà suficient. L'home cavarà i cavarà fins que al final la trobarà». Llavors els déus van proposar: «En aquest cas, podríem amagar la divinitat al fons dels oceans». Brahma respongué: «No, perquè tard o d'hora l'home explorarà el fons dels oceans i segurament un dia la trobarà». Llavors els déus menors van dir: «No sabem on amagar-la. Sembla que no hi ha lloc al cel ni a la terra on l'home no pugui descobrir-la algun dia». I Brahma digué: «Heus aquí el que farem amb la divinitat de l'home. La col·locarem al fons d'ell mateix. Aquest és l'únic lloc on mai no se l'acudirà a buscar». Des de la nit dels temps, diu la llegenda, L'home ha donat la volta a la Terra, l'ha explorada, i ha escalat, navegat i cavat, buscant una cosa que porta al seu propi interior.
Doncs heus aquí la llegenda, una llegenda que ens diu que el lloc millor per amagar una cosa que no vulguis que trobin els homes i les dones és en el nostre interior. No sé si esteu d'acord.
Bueno, por supuesto, con el psicodrama también, de alguna manera, es explorar el interior de uno mismo. Conseguimos con este método que los pacientes que forman parte del grupo puedan encontrar cuál es el origen de sufrimiento, del dolor, de los problemas que nos aquejan. Es decir, que el psicodrama nos hace explorar y llegar al punto en el cual se originó el conflicto. Nos hace explorar vínculos pasados, internos, ya sea de madre-hijo, de hijo-padres. Nos hace poner en un aquí y ahora, revivir una situación pasada. Una situación que nos lleva al punto donde se originan los conflictos que hoy conscientemente no somos capaces de visualizar desde el plano consciente. Es decir, que muchos de los sufrimientos que tenemos hoy, de las dolencias, remiten a este punto que, explorándolo, llegando, buceando, como explica el cuento, a través del método que nosotros utilizamos, de la escenificación, de la dramatización o de distintas consignas que se aplican, podemos llegar a ese punto donde se origina el origen de lo que hoy nos aqueja.
Trobar una manera de canalitzar-ho per poder-ho desplegar d'una altra manera. Doncs ens quedaria veure també com és una sessió de psicodrama, però abans fem una pausa i continuem parlant amb la Patrícia, la Gisela, la Laura i el David.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, el de Capi de Nou, parlant de psicodrama, preguntant-nos què és i en què ens pot ajudar aquesta eina terapèutica. N'estem parlant amb Patricia Rodríguez Sabater, amb Gisela Ricciuto, amb Laura Matas i amb el David Otero de la Fuente. Com és una sessió de psicodrama? És individual? És en grup? Quins recursos utilitzen?
Bueno, una sesión de psicodrama por lo general la realizamos en grupo. También, como decíamos antes, que se puede hacer psicodrama bipersonal entre un paciente y un psicólogo. Pero hoy vamos a comentar cómo hacemos la sesión por lo general en los grupos. Bueno, en una sesión grupal el psicodrama tiene tres tiempos. El primero es el caldeamiento, lo que le llamamos el calentamiento. Lo podríamos comparar con el calentamiento que hace el deportista con todos los músculos, que cada vez que va a correr necesita entrenarse. Y nosotros hacemos un caldeamiento, un calentamiento, que es corporal y también verbal. Trabajamos para preparar la mente y el cuerpo. ¿Para qué? Para el segundo momento, que va a ser el de la escenificación. El de la escenificación o dramatización, que es donde se van a poner a punto
toda la
energía.
Todos los ingredientes del caldo.
Exacto, todos los ingredientes para que salgan bien las escenas o la escena que vamos a trabajar. Si no hay escenas, podemos trabajar con juegos dramáticos que proponemos nosotras para que también sigan profundizando los participantes y se puedan encontrar.
Això de que hi hagi escenes o no, depèn, és a dir, ho poden proposar els mateixos assistents?
Exacto, por lo general escuchamos qué quiere el grupo, qué necesita.
I un exemple, és a dir, una persona podria demanar un exemple?
Un ejemplo podría ser que una persona quiera ver porque toda la semana se pelea con su pareja, entonces elige a uno dentro del grupo, de los actores que tenemos, elige a quien quiere que haga de su pareja, y si esa persona del grupo está de acuerdo porque ese día tiene ganas de actuar, entonces sale al escenario y se ponen entre los dos a escenificar la pelea o lo que ha pasado, lo que se ha sucedido, y si eso se viene repitiendo, bueno, con más razón porque va a tener más escenas para explicar, y a partir de ahí empieza la dramatización, nos ponemos a trabajar con todas las herramientas del psicodrama, con soliloquios, con estatuas, esculturas, bueno, lo que se
eines vea. Eines teatrals, sí, eines que treballen també a vegades la gent que es forma com a actor, però orientada aquí
desde lo terapéutico. Uh-huh. Y una vez terminada la escena, finalizada, pasamos al tercer momento, que sería el de los comentarios, o lo que dice Moreno, el sharing, en el poner a compartir. Los participantes también dicen lo que vieron, lo que sintieron, con qué conectaron, con qué se identificaron. Y además, entonces, de tener la visión de los terapeutas también es bueno, porque el grupo también participa, el grupo también siente, conecta. Y es fabuloso, bueno, porque es muy rico el material que recogemos.
Finalitza sempre amb una part de verbalització.
De poder. Tenim de apuesta en comú, seria. Sí. Uh-huh. Sí,
tenim amb nosaltres també aquí el David Otero de la Fuente, que encara no l'hem sentit i que voldríem que ens expliqués com va ser la seva experiència. Com vas arribar al món del psicodrama? Com ho vas conèixer?
Yo tenía unos estudios en teatro. Y bueno, estaba buscando algo que en lo que podría aplicar lo que yo había estudiado y también como una especie de terapia para mí, ¿no? Una forma de conocerme más y trabajar pues conflictos que yo tenía, ¿no? Y tengo todavía aquí.
Que es van endossant, els tenim, claro. En tenim per tota la vida, d'això. De feina en tenim per tota la vida, sí. És evident.
Pero cuando los trabajas es como que no se quedan de la misma manera. Vas puliéndolos y como que lo vas viviendo de otra manera y vas mejorando, ¿no? Y eso es una cosa que notas cuando estás estudiando psicodrama, ¿no? Cuando lo estás practicando, es que hay unos beneficios reales, ¿no? En tu forma de sentir y en tu forma de relacionarte con los demás.
Però quan ho vas viure tu més com a... Abans d'estudiar-ho, així com a persona que va arribar allà i que va començar a formar part d'un grup i que va assistir a les sessions de psicodrama, quins canvis vas anar notant en tu mateix, en la vida en general, eh? Amb quines coses penses que et va beneficiar?
Ya cuando llegas a... empiezas a practicarlo, hay una cosa que tienes que hacer que es, me recuerda lo que la señora decía, que le daba vergüenza, ¿no? Y es que tienes que afrontar esa vergüenza, ¿no? Tienes que ir a ver quién eres, ¿no? Y hacerte vulnerable y hacer una especie de confesión, ¿no? Decir, bueno, por debajo de lo que yo aparento ser hay algo más, ¿no? Una cosa mucho más profunda, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empiezas a saber, tomar conciencia de quién eres, ¿no? Gracias al grupo y a los demás, ¿no? Y ahí te das cuenta que no solo eres un actor, sino que también eres un autor, ¿no? Y puedes tomar responsabilidad y tomar el poder, ¿no? De lo que estás haciendo. Los roles, lo interesante es que estás haciendo unos papeles, ¿no? En tu vida, y eso te das cuenta después cuando vas por la calle y dices, ah, pues mira, ahora estoy haciendo como mi padre o aquel, no sé, cualquier cosa, ¿no? Te das cuenta de que haces papeles, de por qué los haces, de dónde vienen y por qué, cuál es su beneficio y si te conviene hacerlos, ¿no?
Perquè utilitzem sempre un registre reduït en la vida, podríem dir que en general totes les persones utilitzem uns papers concrets, uns pocs papers en la vida, amb la relació amb els altres. No sé si estaria una mica en la base del psicodrama, això.
Sí. Por lo general hay algunos papeles que repetimos y repetimos sin parar de forma estereotipada y a veces necesitamos recurrir a la creatividad para poder modificar algo de esto que por costumbres, por
identificación, básicamente. Sí. Por identificación materna, paterna, sí. Es que repetimos muchas veces estos personajes.
Imagino que, a més, moltes vegades, també el de la identificació, com a que ens veiem així i ens sembla que no podem ser d'una altra manera,
exacto.
No?
Exacto. El psicodrama també nos hace darnos cuenta de estos personajes. El darse cuenta es del sentido amplio de la palabra. Es decir, descubrir por qué yo realizo este personaje, no sé, de madre, de esposa, de pareja, de alumno, de trabajadora, ¿por qué soy como soy, no? Pero en esta creación de psicodrama o en el grupo o en la escenificación, es darse cuenta de los porqués habitualmente, el darse cuenta en este sentido.
Imagino que més en el moment que en prenem consciència és quan llavors podem optar per canviar-ho o no.
Exactamente, sí. Ahí surge esto que hablamos de la espontaneidad y la creatividad. La creatividad surge cuando podemos romper con ese esquema, si elegimos o al menos aceptarlo, porque no siempre estamos abiertos a cambiar, pero a veces al menos a entendernos y aceptarnos como somos y de por qué somos como somos.
Uh-huh. El David, ens comentaves tu que havies estudiat ja teatre, havies fet alguna formació teatral, però deu haver-hi moltes persones que s'acosten al món del psicodrama sense haver fet cap tipus de formació teatral.
Sí.
Per tant,
sí,
no ha de
sí.
ser una persona que li entusiasmi, li ha d'agradar el teatre de per si?
No.
A qui va dirigit?
Esto es lo curioso, Uriol, que hay mucha gente que cuando, como decía David, que vienen al psicodrama y te dicen, ay, pero yo no soy muy creativo, no me va a salir a actuar, improvisar delante de la gente, hacer tal ejercicio. Sin embargo, cuando comienzan a caldearse, a prepararse con el cuerpo, con la mente, ellos mismos se comienzan a asombrar de lo que son capaces de lograr. Y esto es lo fabuloso, ¿no? Porque nos damos cuenta que es muy importante trabajar la creatividad, porque si no quedamos muy muy cerrados, muy
acorsetats,
muy
acorsetados, ¿no? Porque va fent així, va fent així amb el,
con el cuerpo.
La Patricia parla amb tot el cos, doncs va fent així amb el cos, es va quedant arraulida, sí. Com encorsetats, com
però,
si fóssim un corset.
Pero sí, básicamente, sí. Respondiendo a tu pregunta también, es que nos llegan personas que en realidad necesitan un tipo de ayuda, no necesariamente del mundo del teatro. En realidad, las personas que se acercan a la experiencia de grupal, de psicodrama, es porque necesitan algún tipo de ayuda, ya sea para exteriorizar o porque son personas que tienen que resolver cuestiones de timidez o de introversión o de pareja o del mundo laboral, es decir, problemas cotidianos que tenemos todas las personas en cualquier aspecto o ámbito, pero que no necesariamente esté vinculado con el arte ni con el teatro. En realidad es una respuesta más terapéutica a problemas psicológicos como cualquier otra herramienta.
El que passa que comptar amb aquesta eina és com és a dir, la possibilitat en un cert moment de saber jugar, de ser més creatius, de poder fer el pallasso quan ens ve de gust, sinó que és una cosa que ens emportem com a recurs després amb totes les situacions i de per vida, no?
Exacto.
Uh-huh. Doncs siguem una mica pallassos tots plegats, no? També.
Seria bueno.
Ens ho diu la cançó Be a Clown.
I'll remember forever when I was but three, Mama, who was clever, remarking to me, if son, when you're grown up, you want everything nice, I've got your future sewn up if you take this advice. Be a clown, be a clown, all the world loves a clown. Act the fool, play the calf, and you'll always have the last laugh. Wear the cap and the bells, and you'll rate with all the great swells. If you become a doctor, folks will face you with dread. If you become a dentist, they'll be glad when you're dead. You'll get a bigger hand if you can stand on your head.
Be a clown, be a clown, be a clown.
Be a clown.
Be a clown.
All the world loves a clown. Tricks.
Tell them jokes, and you'll only stop with tough folks.
Be a crack, jack
Why be a great composer with your rant in arrears?
Why be a major poet and you'll owe it for years? When crowds will pay to giggle if you wiggle your ears.
Be a clown, be a clown, be a clown.
Education I should never propose.
A bachelor's degree won't even keep you in prose.
But millions you will win if you can spin on your nose.
Be a clown, be a clown, be a clown.
Give 'em quicks,
give 'em quicks,
give 'em fun,
give 'em fun,
and they'll pay to say you're A1.
If you become a farmer, you've the weather. Your luck,
but Jack, you'll never lack if you can quack like a duck.
Be a clown,
be a clown.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Parlant, doncs, avui de psicodrama, què és i en què ens pot ajudar aquesta eina, el psicodrama, però ara ens anem amb l'Anna Ratlló, que ens posarà un altre cop al nord, al seu lloc.
La brúixola, amb Anna Ratlló.
Un dels papers terribles que fem a la vida moltes vegades és el de quan perdem la paciència, aixecar la mà i dir ben fort: aquí mano jo.
Aquí mano jo.
Quan volem posar ordre.
Sí, sí,
és un
sí.
paper terrible, aquest.
És un paper terrible i sovint ho fem quan hem perdut els papers, ja.
Exacte. Quan no queda cap paper, quan no queda cap paper utilitzem aquest. I això, en quin context ho fem?
Mira, perquè aquesta seria una frase molt pròpia d'una persona que és molt autoritària, o sigui, fins i tot massa. Ja, les famílies tenen molta dificultat per entendre o per exercir correctament l'autoritat. N'hi ha que són excessivament permissives, no s'atreveixen a posar límits, i en canvi n'hi ha d'altres que cauen en models que són massa autoritaris. Autoritat i autoritarisme, en realitat són dues paraules que fonològicament són molt properes, però en canvi de concepte i de contingut són absolutament oposades.
Per tant, a veure, autoritat, com la definiries?
Mira, autoritat seria la influència que un pot exercir sobre els altres, però no perquè els forci o els coaccioni, sinó més aviat perquè els altres els reconeixen com a un líder amb capacitat de mandatari.
I per contra, autoritarisme?
Autoritarisme seria aquella persona que amb una falta total de consens, potser més per les vies de l'opressió, de treure la llibertat i d'amenaçar, exerceix un lideratge, però no consensuat, sinó amb una obediència inqüestionada. O sigui, el que busca és que els altres l'obeeixin i prou.
I clar, les conseqüències d'un i altre no es poden comparar, no?
Clar, de fet, un aplica a uns models autoritaris precisament buscant obediència, però precisament el que troba és el contrari, no? Perquè pensem, i quan a tu et diuen que no, automàticament el que tens ganes és de fer-ho.
Clar, aguantes no? perquè no hi ha més remei, sí. Però en el fons les ganes que t'entren internes és justament de fer el contrari.
De fer el contrari, clar. I més enllà d'això, que això potser és el més visible, no? Aquestes ganes de fer el contrari. Més enllà d'això, també hi ha un problema, i és que l'utilitzar models que són excessivament autoritaris impedeix que la persona es desenvolupi correctament, o sigui, que desenvolupi capacitats de diàleg, de negociació, impedeix que desenvolupi correctament l'autoestima, l'autocrítica, i potser, clar, en un primer moment la persona que és autoritària dirà, bueno, perfecte, perquè així aquesta persona m'obeirà cegament i inqüestionablement, però en canvi, a nivell de desenvolupament personal, evidentment, és sempre molt més negatiu.
Solucions a curt termini, però la llarga, el que crees és justament perpetuar aquest model, no?
Sí, 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 sí.
Anem a veure l'alternativa a aquest model que no ens agrada.
Mira, avui portem, ja que parlem de grups, avui també portem un grup, és una família, el pare i mare, i dues filles, la Cèlia, de 19 anys, i la sana. Els pares són els que acudeixen a consulta per consultar de les dues filles per separat. Si de cas primer us explico primer una, després l'altra.
Anem per la Cèlia, doncs.
Mira, anem per la Cèlia. La Cèlia és la filla gran, de 19 anys. Respecte a ella explica, diu, sempre havia sigut una nena modèlica. No li havies de dir les coses dues vegades, no havia presentat mai cap problema, sempre feia les coses quan tocava, era complidora, endreçada. Fins fa més o menys un any que va començar la universitat, ells viuen fora de la ciutat, i la nena es va haver d'anar a viure en un pis d'estudiants per poder anar a la universitat. I els pares diuen, mira, es deu haver juntat amb un mal grup, que ha sigut una mala influència, perquè ara està contestona, està rebotada, no vol venir els caps de setmana a casa, vol fer el que li dona.
Males companyies.
Males companyies, la culpa dels altres, sempre.
La culpa dels altres. No és el que li hem ensenyat a casa, perquè a casa sempre s'havia portat bé.
Sí, sí, sí. Clar, de fet, a mesura que anaves parlant amb els pares, hi havia una cosa que xocava molt, no? I és que la Cèlia, que ells deien que era la bona, no? la que els agradava, era una Cèlia una miqueta de Walt Disney, jo, perquè clar, era una nena pràcticament, o sigui, una persona que ha crescut sense donar cap problema, sense portar mai la contrària, sense dir mai que no, és una miqueta real. I en canvi la Cèlia ara de 19 anys, no? Una nena pues, que busca l'autonomia i que potser també porta la contrària, que es revela en ocasions, pues, potser quadra molt més, i en canvi aquesta és la Cèlia que els pares deien aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
Alguna va poder començar a interpretar, a viure un altre rol, un altre paper, aquesta noia,
sí,
no?
Sí, clar. Després, parlant amb la Cèlia, amb els dies, la sensació sí que tenies d'estar parlant amb un adolescent, no? Ella hi havia certa ambivalència, per una banda tenia una maduresa, o molta més maduresa de la que potser haguéssim pogut esperar per l'edat, però per l'altra tenia una personalitat molt immadura, no? Perquè era certament molt influenciable, com havien apuntat els pares. Uh-huh. Vale? Aquí tenim la Cèlia, per
aquesta
una
és la Cèlia,
banda.
Però després tenim una altra
per
filla.
Per l'altra tenim l'Anna, de 12 anys.
Que no és la Narrallo.
No és la Narrallo. Deien amb ella que estaven absolutament perduts. Diu, mira, l'hem educat exactament igual que la Cèlia i no hi ha manera. Diu, és moguda, és rebel, és excessivament independent. Diu, a vegades penses que has aconseguit fer-li entendre una cosa i després te'n dones compte pel darrere que està fent el que li dona la gana. O sigui, que no sabien què fer. Era una nena, realment, tu parlaves amb ella, era una nena rebel, però en canvi podies arribar amb ella. O sigui, hi havia ganes també de comunicar-se i de millorar i de ser diferent. Clar, respecte a tot això, clar, a mesura que vam anar treballant amb les dues filles per separat i amb els pares també que els anàvem uh-huh. veient, clar, et vas donar en compte que de fet les dues reflexaven dues cares de la mateixa moneda. És a dir, els pares havien tingut un pretor educatiu molt autoritari. Vale? Clar, ells de fet el que buscaven era l'obediència i no havien ensenyat a desenvolupar capacitats de diàleg, de negociació, d'expressar sentiments, i cadascuna de les filles ho havia exterioritzat com bonament havia pogut. Potser
havien après pel seu compte d'alguna manera.
Sí, una s'havia tornat més rebel, ho havia exterioritzat d'una manera més rebel, i l'altra s'havia tornat molt passiva.
Però cap de les dues tenia eines per realment desenvolupar, parlar les coses, per dialogar.
No, en absolut.
I com es va acabar tot això?
Clar, mira, els pares veien que hi havia alguna cosa que no funcionava, veien això, que la petita era molt rebel, que l'altra era molt influenciable i amb poca personalitat. Ells havien provat en diferents ocasions diferents maneres de fer, però clar, ells ja ho intentem, però és que clar, en el tercer dia ja s'han acabat les bones voluntats, i quan veus que una cosa no surt, sempre acabes amb el crit, això es fa així perquè ho dic jo, i s'ha acabat. No era una manera de matar-ho, i tard o d'hora sempre tornaven al mateix punt autoritari de sempre. Clar, en aquest cas, a part de potser una feina més de despatx, hi havia dues coses bàsiques que s'havien de treballar, no? Un, ells havien d'entendre la necessitat del canvi, és a dir, no només pensar que volien canviar perquè els agradava la idea de canviar, sinó realment entendre què és el que hi havia d'haver diferent, és a dir, un desenvolupament per part de les nenes més positiu, propiciar més la col·laboració i no tant l'obediència cega. Clar, i la segona part...
O sigui, però aquesta primera diguem, segurament és la més important sempre en tot
sí,
procés,
sí,
no?
Sí, és la base.
Aquest, prendre
la base.
Consciència de, aquí hi ha alguna cosa que no funciona sí, i això s'ha de canviar.
Però clar,
no?
Ells fins ara ho havien entès amb el cap, havien pensat, bueno, volem que això sigui diferent, però no havien interioritzat bé, no havien entès realment què és el que buscaven, què és el que propiciaven amb una manera diferent de fer. Uh-huh. La segona part d'aquest canvi que s'havia de propiciar era el d'interioritzar noves maneres de funcionar. És a dir, si jo de bones a primeres em llegeixo un llibre i de cop intento fer, doncs segurament en dos dies les bones intencions se m'han acabat, no? I llavors té que haver una interiorització potser més pausada, més tranquil·la amb el temps.
Dir, no només saber la teoria de com es pot arreglar sí. això, sinó interioritzar-ho, fer-ho teu, poquet, que realment es vagi portant a terme.
Anar-ho assumint a poc a poc.
Però com això?
Mira, el que fèiem és cada setmana ens vèiem, hi havia una feina de despatx, com dic, però també els hi demanàvem a casa que fessin rols, que juguessin a fer un joc de rol.
Que ho fessin a casa?
A casa. Ells cada setmana s'emportaven uns deures i llavors el pare havia de fer de filla, l'altra filla havia de fer de mare, i així anàvem canviant amb els dies els rols. I ells havien d'anotar en silenci, això era una feina que cadascú havia de fer per separat, havien d'apuntar com s'havien sentit amb aquest nou rol o quina havia sigut la vivència amb aquest rol diferent. No? Clar, amb això el que es buscava és que els pares es poguessin posar en el lloc dels fills. Vale? Què és el que sentien ells quan manaven, què és el que sentien ells quan no podien expressar el que volien, però també el que es buscava és que els fills poguessin sentir com es sentien els pares. Per exemple, en el cas de la filla petita, com es podien sentir els pares en el moment d'haver de contenir constantment aquesta rebeldia.
I ho van aconseguir, això? Home, divertit sembla, no? Que de dalt, jugar rols amb la família.
Clar, sí. Home, era una família molt, molt maca, molt oberta i es va...
Però que es dugui a terme també no és fàcil.
No, no és fàcil. No és fàcil. Perquè al principi un està molt encursetat, no? Però a mesura que va veient els beneficis i a mesura que es va implicar més en el procés, ja et dic, era una família molt, molt maca i es van implicar molt en el procés. Vale? Un cop vam tenir aquest pas ben madurat, vam fer el segon pas, que va ser procurar introduir noves maneres de fer, no? I sobretot això, que quedessin ben consolidades. Aleshores, vam seguir amb els jocs de rol, cada setmana els hi donàvem unes pautes, unes maneres de fer, i ells, a base de jocs de rol, havien d'anar-los posant en joc. I aleshores, a poc, clar, va ser com un joc, a base d'anar jugant, això va anar quedant a poc ben interioritzat, ben consolidat.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
És una feina de temps, però clar, si ells s'integren, si s'hi posen i posen moltes ganes, és una cosa que de fet és fàcil i ells diuen, no, si és que quasi que és divertit i tot, no? Anar provant, anar fent.
No, almenys sona així, explicat així sona així. En què n'hauríem de treure de la història de la família de la Cèlia i l'Anna?
Mira, que costa molt deixar enrere els patrons basats en models autoritaris, perquè la majoria són patrons apresos. Perquè en gran mesura nosaltres fem com a pares el que hem après com a fills i ho reproduïm. Però és el que sempre diem aquí, no? Que sigui difícil no vol dir pas que sigui impossible, vol dir que, bueno, que amb temps, amb perseverança, tot i els entrebancs que trobarem pel camí, podem canviar de model de funcionar. És a dir, podem passar d'un model més autoritari a potser models més democràtics que a la llarga aconseguiran valors més positius com la col·laboració, l'autonomia, la capacitat crítica, l'autoestima i que, a més, a nivell familiar, evidentment, són molt més beneficiosos.
Sens dubte. I així, doncs, si perdem el nord quan diem aquí mano jo, recuperem el nord quan diem...
Parlem-ne.
Parlem-ne, clar. Recuperem. Doncs parlem-ne. N'hem parlat avui, hem parlat una bona estona del psicodrama. Abans d'acabar, no sé si la Patrícia ens podria dir, ella ens proposava, l'Anna ens proposava una resposta creativa, una proposta creativa per la família. La persona que ha treballat la seva creativitat té més possibilitats de sortir-se de les dificultats?
Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, cuando se trabaja la creatividad es muy importante porque podemos romper con esas conductas que decía Ana, que quizás nos vienen dadas desde nuestro nacimiento, desde los primeros años de vida. Y justamente cuando podemos desbloquearnos, podemos romper con esos roles fijos, podemos romper con la estereotipación, podemos darle lugar a lo nuevo, a la creatividad, y creo que podemos dejar de sufrir tanto y de tener tanto malestar.
Doncs tant de debò que ho aconseguim, que això ens va molt bé a tots. Moltes gràcies, Patrícia Rodríguez Sabater, Gisela Ricciuto, Laura Matas, David Otero de la Fuente, que han vingut avui tots junts des d'Impronta, Escola de Psicodrama i Humanitats de Barcelona, i que ens han acompanyat i ens han ajudat a entendre una mica més aquesta eina que es diu psicodrama. Gràcies a tots per haver estat aquí.
Moltes gràcies, Oriol. Gràcies.
I anem a veure d'aquella pregunta inicial, què és i en què ens pot ajudar el psicodrama, què n'hem tret avui?
Benvinguts al Teatre de la Vida. Poseu-vos còmodes per veure aquesta funció, on el personatge principal seràs tu. Poseu-vos el vestit de gala, que no és un altre que el vestit de la comunicació. Posa't a la pell de l'altre, no jutgis, comprèn i així sentiràs que el millor paper que pots representar és l'obra de cadascun de nosaltres. Aquest és el millor guió que pots fer. Viu al teatre per aconseguir que les persones es coneguin millor, explorin, es relacionin millor i, en definitiva, que visquin millor. Escolta la teva espontaneïtat i, sobretot, no actuïs només damunt d'un escenari, perquè l'escenari més gran és la pròpia vida i el millor autor, tu mateix.
Sí, senyor. Moltes gràcies, Jordi.
De res, Oriol.
La setmana vinent ens tornem a trobar aquí.
Puntuals.
La setmana vinent parlarem d'adopció i identitat. Serà amb la Montserrat Rius. Anna Rallo, fins dimecres.
Fins dimecres.
Que vagi molt bé.
Igualment a tots.
Recordeu que aquest programa el tornarem a repetir avui a les 12 de la nit. El podreu escoltar si us n'heu perdut la meitat a les 12 de la nit. I després per internet a la web www.radiostel.cat tots els programes de la temporada els podeu trobar allà i escoltar-los quan vulgueu. Adeu-siau, ens veiem dimecres vinent aquí de cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.